Sempre en marxa, amb Joan García.
Molt bon dia, dilluns 23 d'octubre, programa marcat avui per l'hoquei patins i la rítmica. Parlem del debut victoriós del primer equip masculí del Solideo Patí Hoquei Club Sant Cugat a l'hoquei Lliga Plata, segona categoria estatal, victòria davant el Sant Feliu per 3-1. Una bona manera d'iniciar la competició per un conjunt recent descendit d'hoquei Lliga i amb un nou projecte liderat per Òscar González, que avui estarà amb nosaltres a l'estudi Ramon Barnils. Per cert, hat-trick de Jordi Gavarra. També l'escoltarem després del partit davant el conjunt de Sant Feliu. L'altre protagonista del programa és la secció de rítmica del Club Muntanyenc Sant Cugat, que compleix 10 anys i que des de fa 2 treballa la rítmica inclusiva i adaptada. Ens acompanyarà Candela Busso, directora tècnica d'aquesta secció. També farem un espai per al futbol sala femení, concretament de l'Olímpic Floresta, i d'una jugadora que porta molts anys a l'entitat i que de moment han començat molt bé, jugant a primera catalana, 2 partits, 2 victòries. I de la jornada esportiva, malauradament, expliquem que el DSB Club Voleibol Sant Cugat perd el lideratge després de caure derrotat per primera vegada aquesta temporada a la pista del Quile. Per cert, hi ha un lideratge ferm, un equip que va com un coet, és el júnior femení d'hoquei Herba, i triomf solvent 3-0 davant del Polo per continuar defensant aquest lideratge, aquest títol de Lliga en una temporada especial. Retornen a Europa, a l'EKL, i també, per què no, recuperar aquesta Copa de la Reina, que fa 2 temporades també van aixecar. Un programa, l'han escoltat ja, ben farcit de protagonistes d'actualitat esportiva santcugatenca, que ara mateix comença. Posem en ordre els números, pentinem la jornada i amb qui millor que amb el Martí González. Martí, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Doncs marcadors de la jornada en futbol, Artesa de Lleida 1, Sant Cugat masculí 1.
El Sant Cugat suma el primer punt de la temporada com a visitants.
Més futbol, Sant Cugat femení 5, Viladecans 1.
Les verdolinegres golegen de manera contundent el Viladecans i se situen terceres.
En vol Sant Cugat 33, Sant Esteve Palau Tordera 25.
Els verdolinegres reaccionen al segon temps i guanyen còmodament els de Vallès Oriental.
Hoquei Herba, júnior femení 3, Polo 0.
Victòria d'autoritat de les blauinegres que consoliden el lideratge en solitari.
I més hoquei Herba, júnior masculí 1, Atlètic de Terrassa 1.
Punt valuós del júnior masculí in extremis que el situa en tercera posició.
En hoquei patins, Liceo 2, Solideo Patí Hoquei Club Sant Cugat femení 1.
Les santcugatenques es veuen superades per les gallegues i encaixen la segona derrota del curs.
Més hoquei patins, Solideo Patí Hoquei Club Sant Cugat masculí 3, Sant Feliu 1.
Un hat-trick de Jordi Gavarra certifica el debut victoriós dels vermellinegres a l'hoquei Lliga Plata.
En futbol sala, Olímpic Floresta 2, Arenys de Munt 8.
Els florestans acaben golejats en un mal partit a Can Llobet.
Futbol sala Sant Cugat femení 5, Sant Quirze 2.
Les de Manel Muñoz sumen la primera victòria de la temporada.
Quile 3, DSB Club Voleibol Sant Cugat 0.
Primera derrota també de la temporada de les santcugatenques en un maig molt ajustat.
Club Rugby Sant Cugat masculí 34, Hospitalet 10.
Els santcugatencs han fet un molt bon partit i ja ocupen la segona posició a la taula.
I per acabar amb bàsquet, partit jugat ahir al vespre, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 76, Manresa B 83.
Un últim quart fatídic empenya la derrota de la UESC en el debut com a locals a la Supercopa.
Fora en marxa, amb Joan García.
Doncs comencem aquest esport en marxa i ja tenim aquí protagonistes. Això és com l'ambient de qualsevol instal·lació esportiva. Entra i surt gent i tenim ja el plaer de saludar el tècnic del Solideo Patí Hoquei Club Sant Cugat, el Òscar González, també director esportiu, que enguany doncs, ha agafat les regnes del primer equip. Òscar, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs bé, 48 hores després d'aquest partit, amb remuntada inclosa, primer gol del Sant Feliu, després 3 gols de l'equip, que va ser un partit doncs, molt ajustat, que es va guanyar doncs, amb un hat-trick de Jordi Gavarra. És molt important per un projecte nou començar guanyant, no?
Totalment. Des del primer moment, teníem la certesa de que era molt important començar bé la competició, sobretot quan comences un projecte tan nou amb jugadors nous, vull dir, llavors era molt important poder començar amb victòria i a part contra un rival que entenem que estarà, diguéssim, lluitant amb nosaltres per aquella zona intermitja. Llavors era molt important poder començar amb els 3 punts, tenint en compte doncs, també el calendari que ens ve després.
Parlem després d'aquesta visita a Vendrell, aquesta propera jornada, però ha costat molt fer la plantilla perquè, clar, convèncer la gent de jugadors que l'any passat competien a Hockey Lliga, jugadors que han marxat, jugadors importants, s'ha quedat Pau Gilabert i algun més, però déu-n'hi-do la feina, no?, prèvia.
Sí, la veritat és que ha sigut molt dur. Ha sigut molt dur. El que està clar és que els que s'han volgut quedar s'han quedat, els que no hi són és perquè no han volgut, perquè han tingut altres ofertes, lògicament, però nosaltres des del primer moment hi comptàvem amb tota la plantilla, vull dir, nosaltres volíem donar continuïtat al projecte, llavors bueno, no ha pogut ser, no els hem pogut mantenir, i a partir d'aquí doncs, ens vam posar mans a l'obra a buscar les millors opcions possibles amb les nostres opcions, no? És a dir, vull dir amb el que tenim. Llavors, bueno, al final jo estic... La veritat és que estic molt, molt content. Estic molt content també perquè crec que era el moment de donar el pas, de fer un canvi i donar pas a la gent jove. Aprofitar el moment per dir, bueno, doncs, escolta, comencem a pujar gent de la base i lògicament amb la sort de poder tenir el Pau, que sí que va creure en el projecte i s'ha volgut quedar al club de casa seva. Vam poder tenir la incorporació d'en Jordi Gavarra per donar-nos aquesta veterania una mica entre els dos. I després l'altre, doncs, bueno, doncs són gent també superjove. El Tomàs també formava part de la plantilla l'any passat, però també és un nano molt jove. El Lucas també és un nano molt jove. I l'altre, doncs, bueno, doncs hem pogut fitxar també amb en Pol Perpinyan, que és un nano que, també és molt jove, però ens dona molta força defensiva i ens dona també molta una mica més d'experiència. I a partir d'aquí, doncs, amb la porteria superjove també, vull dir, un nano júnior i un altre sènior de primer any, i amb la il·lusió que han de tenir aquests nanos per guanyar-se minuts a la categoria. Llavors, amb això també volem jugar. Volem jugar amb la intenció aquesta de que els nanos diguin quina oportunitat m'han donat per poder créixer i que ho donguin tot. I de moment estic molt content, la veritat. Estic molt content.
Parlaves de Jordi Gavarra, que va fer un hat-trick en finalitzar el partit. Deia això, ens deixava un missatge a Quat Media sobre el retorn a casa seva, perquè estan moltes temporades aquí, i també sobre la seva actuació personal. Escoltem Jordi Gavarra.
Doncs per mi aquest retorn amb el Sant Cugat ha suposat un doble retorn. Un primer perquè els últims 4 anys he estat vivint a Madrid, llavors aquest any he tornat a Catalunya, i després perquè he pogut tornar a jugar amb el Sant Cugat, que tot i que no ha estat el club on em vaig iniciar, que soc de Cerdanyola, per mi és com casa meva, i per mi això és el que significa. A més, tornar al pavelló 2 també és un honor, viure la gent d'aquí és supermaca, superagradable, i sempre m'han tractat molt bé, i entrar aquí l'hora que es respira, pues, no sé, sempre és un honor i et trobo un somriure a entrar al pavelló. I el hat-trick, doncs bueno, la veritat que estic molt content, a part pensaré per poder portar que els 3 punts es quedessin a casa. I és una mica, doncs, també el fet d'haver estat un any parat, que l'any passat no vaig jugar i poder fer el primer partit i fer 3 gols, doncs fa pujar la moral i de dir, escolta, que encara tens hockey, que aquest any seràs útil i que t'ho passaràs bé i ens ho passaran bé tot plegats al llarg de l'any.
Això deia Jordi Gavarra, hat-trick, i que important és tenir jugadors com Jordi Gavarra o Pau Gilabert, que no només a la vessant esportiva, sinó també a la vessant experiència i guiar aquests joves, no?
Sí, totalment. Vull dir, al final són ells els que saben, a part, ells han de saber que són l'experiència i ho estan fent molt bé. La veritat, jo estic supercontent amb l'actitud que està tenint el Pau, com el Jordi, estan superimplicats amb l'equip. Lògicament, jo també sóc nou amb la posició d'entrenador del primer equip, per tant, és d'agrair que els dos estiguin tan implicats i que estiguin ajudant tant als joves i també a mi, vull dir, també m'estan ajudant, perquè és molt important que quan tu estàs transmitint i estàs donant unes indicacions a l'equip, els primers que hi creguin siguin ells. Llavors, a partir de que ells hi creguin, llavors tota la resta de l'equip et compra el projecte, no? T'ho compra. Llavors, per mi era molt important tenir aquesta implicació amb ells I la veritat és que, ja et dic, com et deia abans, vull dir, estic molt content i a la vegada doncs, també agraït amb els, bueno, amb els dos i amb tot l'equip, vull dir, igual que amb tot el club, vull dir que... però bueno, anem a seguir treballant, això acaba de començar i la veritat és que bueno, hem començat bé, però és molt llarg.
Molt llarg, que el premi només el té el campió de pujar directe i el segon fa promoció amb l'altre subcampió de l'hoquei Lliga Plata. Clar, estem molt ben acostumats, que fa dues temporades l'equip va quedar campió, va pujar, les altres sempre ha estat optant per pujar, i ara caldrà una mica de paciència per encaixar tota aquesta joventut i veure com l'engranatge funciona, no? En tot cas, això no s'atura, com molt bé deies, i aquest cap de setmana prova de foc al Vendrell, ni més ni menys, no?
Sí, vull dir, per això el que deia abans, no? Vull dir que era molt important intentar començar guanyant el primer partit a casa. Ara tenim no només el desplaçament a Vendrell, que és un dels candidats a poder pujar, sinó que després també anem a Vic, que també és un dels candidats també per pujar. Llavors tenim dos desplaçaments molt complicats fora de casa. Però, bueno, jo et dic, jo estic molt convençut de que serem competitius, de que al final aquí cada partit a aquesta Lliga Hoquei Plata pot passar qualsevol cosa i nosaltres anirem a Vendrell i a buscar els 3 punts. I com a mínim a puntuar, però anirem a buscar els 3 punts.
Molt bé, doncs, queda dit. Òscar González, director esportiu del Solideo Patiuk i Club Sant Cugat, i aquest any entrenador del primer equip, que ha començat amb molt bon peu amb aquesta victòria certificada dissabte per 3-1 davant el Sant Feliu. Moltes gràcies per estar avui aquí en directe a l'Esport en Marxa i anirem seguint tant el masculí com el femení. El femení va perdre a Liceo 2-1, però aquest cap de setmana dissabte a l'1 del migdia juga davant les Roses per intentar doncs, consolidar-se entre aquests conjunts que opten a entrar a la Copa de la Reina. Moltes gràcies, Òscar, i que vagi molt bé.
Gràcies a tu, Joan.
Esport en Marxa.
Canviem totalment de registre, deixem l'estic a una banda i ja tenim protagonista aquí a l'Esport en Marxa, l'estudi Ramon Barnils, és la Candela Busso, qui és la cap de la secció de rítmic al Muntanyenc Sant Cugat. Candela, molt bon dia.
Bon dia.
Doncs bé, tenim una secció de rítmica que compleix 10 anys, es va escindir del que abans era pròpiament el Muntanyenc, que ara té aquesta secció pròpia, i explica'ns una miqueta com ha anat la secció, de menys a més. Teniu moltes gimnastes ja i amb objectius ben clars i determinats, no?
Sí, així és. Doncs fa 10 anys vam començar, la meva companya i jo, aquesta secció des de zero i a poc a poc, doncs, amb feina poquet a poquet i donant una miqueta a conèixer a través de les nostres també contactes i això, vam aconseguir anar creixent a poc a poc i doncs avui en dia tenim prop de 190 gimnastes que van des de la iniciació fins a la competició nacional de nivell 7. Així que estem molt contentes de poder estar en aquest punt i poder seguir ensenyant gimnàstica, que és les coses que més ens agraden.
Pel que fa a objectius esportius, campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, l'equip participa i competeix i
doncs,
bé, no?
Doncs sí, tenim de fet un objectiu principal cada any, que és arribar a molta gent. Això seria com l'objectiu que treballem la secció durant any rere any, diguéssim, i que totes aquestes persones que hi participen fent gimnàstica amb nosaltres doncs, visquin una gran experiència. Llavors, després tenim, com hem dit, la iniciació i la competició i el nivell més alt ha participat ahir al Campionat de Catalunya, el qual era classificatori pel Campionat d'Espanya i estem molt contentes perquè les més petitones que s'estrenaven ahir al campionat aquest van ser campiones Catalunya i obtenint una d'aquestes desitjades places per anar al Campionat d'Espanya. I les infantils quedant en quarta posició també van aconseguir plaça, per tant, al novembre marxem cap a Pamplona a participar en aquest campionat, on ens trobarem arreu de, no sé, més de 100 equips de tota Espanya. I l'objectiu d'aquest campionat és que tinguin una experiència única, elles, memorable, que ho visquin de la millor manera possible, perquè passaran molts nervis, però han treballat molt, i que puguin ensenyar tota aquesta feina serà el principal objectiu. Després els resultats ja depenen de moltes altres coses, per tant, aquest seria l'enfoc que tenim avui dia.
La part psicològica també important, el de la gimnasta, no? Perquè és, hi ha per equips, hi ha individuals, i el que tu deies, controlar aquests nervis. Com treballeu aquesta vessant des del punt de vista tècnic?
Doncs és un treball que és dia rere dia els entrenaments. Elles són molt, molt conscients de que el dia de la competició pot passar de tot. O sigui, són dos, entre un minut i mig les individuals i dos i mig les de conjunt, i hi ha risc. Els exercicis hi ha risc, i això elles ho saben, i estan preparades per saber que quan fallen, què han de fer, què vol dir que he fallat, què vol dir la nota que m'han donat. Vull dir, nosaltres a poc a poc els hi anem explicant com funciona, què es trobaran, i quan arriba el dia, i doncs si tenen un molt bon dia, tothom està content, no? Però si tenen un mal dia, doncs tenen aquest recolzament de, bueno, hi ha hagut una feina molt ben feta, però ha passat això i s'ha de seguir endavant, seguir treballant per la propera, perquè hi ha moltes endavant. I és una feina, això, del dia a dia, i d'anar conscienciant perquè s'enfrontin a una competició, no?, al final.
Una secció de rítmica que dona l'oportunitat de participar, de fer aquest esport, fins i tot a gent adulta, veteranes, no? Teniu una participació especial, no?
Tenim un grup de 23 gimnastes adultes que van dels 35 fins als 68 anys. Algunes han sigut gimnastes en el passat i algunes han descobert la gimnàstica ara, de grans, i s'han unit al grup, i la veritat és que ara estem preparant un esdeveniment molt gran, que anirem la setmana que ve a Bilbao a participar al campionat d'Euskal Gym, i elles formen part de la gala de clausura. Així que, bueno, estem nervioses, però ultimant detalls aquesta setmana per presentar això i donar a conèixer la gimnàstica per adults, i veure que no hi ha edat per fer gimnàstica rítmica.
I tampoc podem passar per alt, i sens dubte és un projecte molt maco i molt engrescador, aquesta rítmica adaptada i rítmica inclusiva, que sens dubte és el segon any ja consolidat. Explica'ns una miqueta les diferències que hi ha entre adaptada i inclusiva, i el que és més destacat, com es treballa.
Doncs mira, sí, aquesta iniciativa la vam començar l'any passat amb la idea aquesta de trencar barreres, no? De seguir amb la idea d'arribar a tothom amb el nostre projecte, doncs oferir l'activitat a persones amb discapacitat intel·lectual. Vam pensar que seria una línia interessant. I per fer-ho vam contactar amb diferents associacions i fundacions que donen suport a aquestes persones per veure com seria la millor manera d'iniciar el projecte. I actualment hem aconseguit dues línies, com dius, per una banda la gimnàstica adaptada, que és grups de gimnàstica on només hi ha persones amb discapacitat. Nosaltres anem, per exemple, a la Fundació Guru de Valdoreix, i treballem amb un grup de persones amb autisme. I després tenim la línia de gimnàstica inclusiva, que són gimnastes que formen part d'un grup amb persones que no tenen discapacitat. I elles, amb una monitora de suport, doncs fan la classe amb normalitat. I aquest any la veritat és que estem molt contentes, perquè fa dues setmanes, el 8 d'octubre, va ser la marxa infantil, i el projecte solidari on anaven dirigides les donacions va ser la nostra gimnàstica adaptada inclusiva. Per tant, això ens ha donat una oportunitat de difusió, de donar a conèixer, i també un recurs econòmic que ens ajudarà a consolidar encara més. D'altra banda, també estem amb una col·laboració amb la Fundació ASDI de Sant Cugat, que també ens patrocina, i amb tot això doncs esperem poder consolidar i fer més gran i arribar a més gent, i ojalà puguem formar un equip de competició per participar a la Federació Catalana en el nivell de gimnàstica adaptada.
Per anar acabant, preguntar-te sobre esdeveniments, actes socials que teniu pensats, que teniu preparats.
Doncs aquest cap de setmana que ve ara farem la festa a la tardor. Posarem un tapis al costat del monestir, a la plaça 1 d'octubre, i allà farem totes les gimnastes una actuació de gimnàstica rítmica, ensenyant una mica tot el que treballen a les classes. Després vindrà el Nadal, el Festival de Nadal, que ajuntem a totes també. Després tenim la gimnastrada, que és un esdeveniment que organitza aquí l'Ajuntament de Sant Cugat, on s'ajunten 700 persones, gimnastes, i fan les seves coreografies que treballen durant el curs. i després per acabar l'any fem el festival de fi de curs i la festa major de Sant Cugat, així que estem constantment en moviment i ensenyant el que fem a la gimnàstica.
Molt bé, doncs, Candela Busso, directora tècnica de la secció de Rimea Muntanya, moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi tot molt bé, ja ho hem escoltat, molt de moviment aquesta secció, com no pot ser d'una altra manera, la rítmica és això, moviment i també trencar barreres amb aquesta rítmica adaptada inclusiva. Moltes gràcies
moltes
per ser-hi i
moltes
que vagi
gràcies.
Molt bé.
Ale, adéu.
Esport en marxa, amb Joan García.
Doncs continuem i ara hem de parlar de més esport femení, concretament de futbol sala, perquè l'Olimpi Floresta, el seu primer equip femení, suma dues jornades i dues victòries i, sens dubte, que han començat amb molt bon peu aquesta temporada i volem fer cinc cèntims de com es troba l'equip i d'aquest inici. Parlem amb una de les jugadores que porta moltes temporades a l'entitat, ella és la Mònica Rosés. Mònica, molt bon dia.
Hola, bon dia, Joan.
Bé, contenta i satisfeta, suposo, d'aquest inici. No sé si l'esperàveu.
Bueno, una mica sí que l'esperàvem, gràcies a que hem fet molt bona pretemporada, ja des de mitjans d'agost, així que molt contentes, però bueno, de peus a terra i a seguir treballant per això.
L'objectiu és, entenc, millorar la classificació de la temporada passada, no?
Sí, exacte. Quedar millor que l'any passat a la classificació i també tenir una bona integració i una bona formació de les noves jugadores, ja que tenim unes noves incorporacions.
El repte de pujar, això ja són paraules majors, no?
Bueno, sempre estar allà, sempre quedar primeres i pujar estaria superbé, però bueno, de moment sí. Millor que l'any passat, i si es pot a la part alta de la classificació, doncs seria perfecte.
Parlaven de consolidació de projecte. És difícil incorporar jugadores, però aquesta temporada ho heu aconseguit, no?
Sí, aquesta temporada sí. Ha costat, de moment són poques, però bueno, encara hi ha molta feina a fer. També tenir una base consolidada d'equips femenins no ho estem aconseguint gaire, però bueno, sí que hem fet algunes iniciatives, des de l'Olímpic hem fet jornades només per nenes a les escoles, algunes nenes sí que els hi han queixat i han vingut, però bueno, sí que en voldríem més. Difícil, però treballant.
Vosaltres, el primer equip, sou la porta d'entrada per al futbol sala femení. El somni seria algun dia disposar d'algun equip femení propi de base, no?
Sí, totalment. Sí que és veritat que hi ha algunes noies jugant, bueno, nenes jugant als equips inferiors, però seria un somni tenir una base femenina, sí.
Hem parlat també del futbol sala Sant Cugat, que té l'equip a divisió d'honor, la màxima categoria de Catalunya, una categoria per sobre de vosaltres. Suposo que també mireu la dificultat de competir allà i de veure com el Sant Cugat, per exemple, doncs, ha tingut aquests anys on ha hagut de lluitar molt per finalment aconseguir l'ascens. Podria ser aquest una mica el mirall, la progressió, l'evolució.
Exacte, sí. Ens encantaria poder fer el que han fet elles. De fet, moltes felicitats a elles per estar en aquella categoria. Hem estat molts anys lluitant contra elles i també lluitant pel mateix, i esperem que seguir com elles en el mateix projecte.
Molt bé, doncs, Mònica Rosés, jugadora de l'Olimpi Floresta, moltes gràcies per atendre'ns. Esperem que aquesta bona ratxa doncs, tingui continuïtat i s'allargui en el temps. Això voldrà dir que l'equip continua a la part alta. I moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies a vosaltres, que vagi bé.
Doncs era Mònica Rosés, ja l'han escoltat, la jugadora de l'Olimpi Floresta, dues jornades, dues victòries, a primera catalana. I ara agafarem l'estic per parlar del júnior femení masculí. El júnior femení, que va com un coet, líder, invicte, a la divisió d'honor, i el masculí ahir va sumar un punt in extremis davant l'Atlètic de Terrassa, que el mantenen a la tercera plaça. D'aquestes dues bones dinàmiques ens en parla el nostre company César Martínez. César, molt bon dia.
Bon dia, Joan. Doncs com bé deies, doble jornada del júnior, tant del masculí com el femení, a casa, el Lluís Serraïma. El primer partit el va jugar el júnior masculí, qui va empatar 1-1 contra l'Atlètic Terrassa en una sisena jornada a la Lliga MSC. Un duel amb molt de nivell d'hoquei que no va deixar indiferent a ningú. Tot i això, els agraencs van ser molt més propositius en els dos primers períodes, generant ocasions de perill en l'àrea santcugatenca, que va reforçar tant la defensa dels nois Oriol Torras com un porter, un mur, Pablo Luna, qui va treure diverses pilotes a dins de l'àrea. El maig va marxar a la mitja part amb un empat a 0 i A la represa, el júnior masculí va posar una marxa més i va començar a aproximar-se a la porteria rival. A través de dues accions de penal córner, els santcoatencs van tenir les diferents ocasions clares de gol, que els segarencs també en la seva banda van refusar. En el darrer període va arribar el moment bots al partit. Quan faltaven 5 minuts, Pol Cabré-Bardiell va avançar l'Atlètic Terrassa. Malgrat el gol rival, els blau i negres no van abaixar els braços i dos minuts després, en un penal córner, Arnau de Brugin, qui és l'artífex del gol d'aquest equip, va situar un 1-1 en el Lluminós, que fa repartir un punt per cada equip del Vallès Occidental. I per la seva banda, el júnior femení va guanyar 3-0 a l'RC Polo en la setena jornada de la Lliga Iberdrola. Les de Guille Carnicer rebien el Lluís Serraïma, una de les candidates a lluitar per a les primeres posicions de la classificació. Un partit marcat al calendari que ràpidament es va virar cap al costat santcoatenc. Ja en el minut 2 de partit, Maria Gestí va avançar el conjunt local en una gran acció que no va poder defensar les barcelonines. En el segon període, el júnior va ampliar l'avantatge gràcies a Júlia Estrapato, qui va situar un 2-0 en el Lluminós i que ja no es va moure més abans de marxar al vestidor. A la represa, el júnior femení va continuar amb la bona dinàmica tant ofensiva com defensiva, i en els instants finals del partit va arribar a la sentència definitiva en una acció de penal córner que va transformar Laia Vidosa. I final del partit i 3-0 que manté a les santcoatenques líders de la divisió d'honor. La propera jornada, tant l'equip masculí com el femení viatjaran fins a Madrid per enfrontar-se al Club de Campo, un dels rivals més complicats i de la part alta tant de la classificació femenina com masculina de la Lliga d'Hoquei Herba Nacional.
Gràcies, César. No marxis, perquè hem de parlar de l'handbol Sant Cugat, que va derrotar el Sant Esteve per Tordera en un partit que la primera part perdia i la segona va haver de remuntar i, sens dubte, amb un molt bon joc, distància final en el marcador. César, bon dia de nou.
Bon dia, Joan. El primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat va superar 33-25 al Club Handbol Palau Tordera en el partit corresponent a la sisena jornada del grup D de Primera Nacional. Miquel Rubinho i Sergi Germán, amb 6 gols cadascun, van liderar l'ofensiva vermell i negra en un partit que va començar amb els del Vallès Oriental més endollats i amb ganes de voler emportar-se un bon botí del PAF 3. L'intercanvi de gols entre els dos conjunts va ser una constant en els primers 30 minuts. Tot i això, van ser els palauencs qui van marxar els vestidors amb un avantatge momentani de 13-15. Doncs bé, a la represa, els jugadors de Dani Ariño van sortir a cercar la remuntada. Ahir arribant al minut 5 d'aquesta segona part, un parcial de 10-1 va provocar que els de Sant Cugat agafessin un avantatge suficient per guardar la victòria a casa. I final del partit, 33-25, i els santcoatencs escalen posicions en la classificació gràcies al tercer triomf de la temporada. Escoltem el tècnic de santcoatenc, Dani Ariño.
Hem pujat la intensitat defensiva, no? Ens han fet 15 gols en 30 minuts, que són molts. I ja et dic, al rebaixar el número de gols en contra, hem pogut córrer, hem atacat amb més confiança i tot ha anat una miqueta més rodat que la primera part.
La pròxima jornada, els santcoatencs visitaran la pista de la Salle Montcada.
Gràcies, César. I parlem d'esdeveniments esportius a casa nostra. Aquesta setmana passada coneixíem que la Revolta marxava de Sant Cugat, aquesta cursa ciclista femenina, després de 3 edicions consecutives aquí a Sant Cugat, per temes econòmics, per inviabilitat econòmica, segons explicava la regidora d'Esports, Núria Escamilla. El que sí us volem avançar és que al pròxim programa, que serà el proper dilluns, tindrem un especial mitja marató. I és que el 5 de novembre arriba la mitja marató de Sant Cugat. Tindrem diferents protagonistes, una cursa que a dia d'avui ja té més de 1.000 inscrits. I també el 12 de novembre arribarà el Cross Ciutat de Sant Cugat, que enguany compleix 25 anys d'existència. I ja estem preparant, doncs, tot un reportatge molt especial, sens dubte, d'aquesta edició amb personatges, amb participants que, sens dubte, no us deixaran insatisfets. Sens dubte, hem treballat molt per conèixer protagonistes i personatges d'aquesta edició del Cross Ciutat de Sant Cugat. Dilluns, dia en què s'inicien els entrenaments, tots els entrenadors i entrenadores preparats per intentar, doncs, entrenar al màxim per arribar a emocions de guanyar el cap de setmana. I nosaltres, com sempre, preparats per explicar tota la informació esportiva a cugat.cat/esports, a l'Instagram, al Twitter i al Facebook, i, sens dubte, també a cugat.cat. Gràcies per ser-hi un dilluns més. Bon dilluns, bona entrada de setmana i que gaudeixin de l'esport i també de la informació aquí a casa nostra, a Quad.cat. Adéu-siau.
Ràdio